Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Avui és dimarts. Dimarts ja ha arribat el moment d'obrir debat abat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, ben retrobat, siguis, Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot, directora general de l'Entusiasme. Com estàs?
Ens trobem a faltar, eh?
Hauria de ser un càrrec de la Generalitat, això, directora general d'Entusiasmes.
La veritat és que estic força entusiasmada. És dimarts, setmana curta, la setmana passada també va ser curta i se m'ha fet molt llarga l'espera sense veure-us.
Tu què fas? Com que la vida s'ha aturat, no?
La vida s'ha aturat 4 dies.
Això que fas, que tanca la botiga i la vida ha seguit.
Em fa molta gràcia, la gent diu setmana santa, però si hem parat 2 dies. Nosaltres hem parat divendres i dilluns, que m'esteu explicant.
Que m'has trobat a faltar una mica.
Una miqueta sí, una miqueta, sí, per això ens hem escrit.
Més a mi o als oients?
Als oients.
Ai,
s'ha creu dir-te.
Com sap de queda bé la Pantoja del Baix Llobregat.
La Pantoja del Baix Llobregat. Per cert, línies obertes, com sempre, el 677-38-77-19. Els qui sou nous, ja sabeu, guardeu el número de WhatsApp, el 677, un acte de fe, 677-38, dels anys que dic tenir que no tinc, 77, repetiu el 77, sí. I 19, que és la meitat de 38. Ara us ho explica el Fran. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia de Sipio. I avui us he dit que és dimarts, i això vol dir que la solució es diu Brigitte Lamour. Molt bon dia, estimada, com estàs?
Ai!
Escolta'm, què són aquestes mitges noves que t'has fet?
Nena, perquè ja estem al 2026 i m'acabo de donar compte ara.
Estem al 2026, però si estem al mes d'abril...
Però m'he donat compte ara i saps què? I me faig una mica de color.
M'ha dit bon any a l'arribar.
Sí, m'he dit bon any amb ell. Per cert, molts petoners a tota la gent que està malalteta i que ens escolta. I ja està, amb alegria, nena.
Escolta'm, amb alegria, t'he de fer una pregunta. Tu com portes això de la memòria?
Doncs afortunadament, molt bé.
I penseu, ets capaç de memoritzar coses? Ja no et parlo de malalties de la memòria, eh?
Totalment.
Sinó, tu ets capaç de memoritzar
molt,
coses?
Molt, molt. Bueno, com a completista, nena, primer les cançons.
Per començar,
i després els textos, els monòlegs i aquestes cosetes. Per cert, de la memòria no és qüestió d'edat, eh? És a treballar-la, eh?
Molt bé.
Doncs mira.
Oh, nens.
Doctora Lamour, sí, sí.
Ojo, eh? Ojo, és... ara anava a dir...
Ja es podria acabar el programa,
ara.
Ja es podria acabar el programa.
Ho dic bé, nens.
La memòria no té res a veure amb la vostra genètica, amb la vostra base, eh? No, és una qüestió de voluntat. Doncs avui ho descobrirem, perquè avui parlem de com memoritzar. I ho fem a proposta d'un oient que ens va suggerir un tema.
Bon dia, Elisenda i equip. Us contacto per fer-vos una proposta de programa, que és la següent. Parlar de les diverses tècniques d'estudi, sobretot aquelles que t'ajuden a memoritzar grans quantitats de temari, com poden ser les lleis i els seus articles. De què ve donat aquesta proposta? Doncs perquè estic opositant.
La Marta, que està traient-se unes opos, o està intentant treure's aquestes opos. Per tant, avui, gràcies a la Marta, aquesta proposta de la Marta, nosaltres parlem de com memoritzar. Hi ha una sola manera de memoritzar, quina és? I quina és la tècnica més efectiva per aprendre? I ara, com deia la Brigitte, es pot entrenar la memòria? És una qüestió de voluntat, això de tenir més memòria? Parlar o estudiar en veu alta ajuda a memoritzar, com s'ho fan els actors i les actrius, per aprendre textos d'obres de teatre o sèries de televisió, o fins i tot tot un musical, tot una obra de teatre musical. Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes. La Carmen García, molt bon dia, Carmen, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda a la solució, estimada.
Moltes gràcies.
La Carmen és doctora en psicologia, és especialista en psicologia clínica i experta en neuropsicologia de l'Hospital de Sant Pau. Escolta, mare, la Brigitte deia una afirmació que no sé si és del tot real. Hi ha gent que neix amb més capacitat per retenir que d'altres, o és una qüestió de voluntat i de posar-hi esforç?
Bueno, realment la memòria és una funció cognitiva que és molt complexa i que depèn de... Té diverses etapes, eh? Una primera etapa que és la codificació de la informació. Mm-hmm. I durant aquesta etapa, doncs, la informació sensorial l'hem d'enregistrar per després emmagatzemar-la. Llavors, és aquesta fase, que aquí sí que podem fer moltes coses, com, per exemple, doncs, repetir la informació, associar-la, fer-la, doncs, treballar-la molt. I una part també és molt important, és la repetició.
És a dir, no és tant que tinguis memòria o no, sinó el procés.
És tot un procés.
Creant un record,
Són diverses fases, perquè després hi ha una darrera fase que és la evocació de la informació, perquè a vegades la tenim ahí, no? Lo de la punta de la llengua que tenim la informació i que no el traiem.
Això passa tant últimament, que de veritat estic gran,
Lo de la punta de la llengua, m'encanta com ho explica.
Que dius, no, el Fran és especialista en posar, en baixar les coses, que jo li dono quatre dades vagues, de dir, ah, mira això, te'n recordes aquell senyor que deia que no sé què, o la senyora que deia no sé què, i ell m'ho baixa tot.
Clar.
Aquí què està passant al meu cervell?
Llavors, aquesta última darrera fase, doncs, bé, a vegades tenim la informació, no la podem treure, llavors ja no explicarà Ferran segur, les tècniques que podem fer servir una miqueta d'organitzar la informació perquè surti, no? Com l'orientació de buscar pues, la paraula que comença amb la lletra determinada o amb una categoria o recordar el que estàvem fent.
Mira, ara la Carmen ha dit el Ferran. Qui és en Ferran? Doncs una altra persona que avui ens ajudarà a buscar la solució. També formarà part d'aquesta solució. En Ferran Ballart, molt bon dia, Ferran, com estàs?
Molt bon dia, Elisenda.
Benvingut a la solució. En Ferran Ballart és des de fa 10 anys divulgador i formador en tècniques d'estudi, memòria i aprenentatge. Per què et vas interessar tant per aquest camp, Ferran?
Perquè jo tenia aquell problema, precisament, que jo no sabia estudiar i quan vaig entrar a la universitat em vaig adonar que la tècnica que jo havia utilitzat durant batxillerat, durant l'ESO, no funcionava ja. Quan
no
un temari
funcionava?
És molt extens
i,
per tant, vaig haver de buscar-me la vida, llegir llibres, investigar, i a partir d'aquí, doncs, al final, doncs, em vaig dedicar a divulgar-ho.
O sigui, tu vas fer el teu propi TFG sobre tu mateix, eh?
Quasi. Exacte.
Ferran, l'any 2012 et converteixes en cofundador de The Brain School, que és una escola per millorar la manera d'aprendre i d'estudiar, com ara ens ho preguntava la Marta a la nota de veu. Tu diries que hi ha una tècnica, una sola, per aprendre, que sigui la millor, o cada persona ha de trobar la seva?
Primer, hi ha una idea molt divulgada i molt, que la gent creu, que és que cadascú té la seva manera d'aprendre. I que aprendre s'aprèn per intuïció i que cadascú aprèn d'una manera per intuïció, genètica o inclús sort. Però realment, manera d'aprendre hi ha una, que és com el cervell aprèn. Llavors, si nosaltres fem cas a com el cervell aprèn, doncs podem arribar a la manera d'aprendre correcta. I el que faig jo és mirar, en base a diferents experiments que s'han fet de psicologia cognitiva, quina és aquesta manera d'aprendre i compilar tot això en una metodologia.
Avui l'explicarem, no us preocupeu.
Sí, per favor,
vull dir que esteu a l'altra banda dient, ostres, com funciona aquesta tècnica? Digueu-nos la tècnica d'en Ferran per estudiar. Doncs de seguida aprofundirem en el tema de la memòria i aprofundirem en com estudiar, com aprendre, perquè al final una cosa és estudiar i l'altra cosa és aprendre, potser. Aquí podríem posar una diferència, a memoritzar o aprendre, Ferran?
Aprendre al final vol dir obtenir un coneixement mitjançant l'estudi o la pràctica. És a dir, que aprendre moltes vegades implica estudiar. I estudiar també implica aprendre, perquè al final nosaltres busquem, quan estudiem, aprendre un coneixement. I normalment és mitjançant l'enteniment. És el que hem de tenir molt clar, que al final per estudiar una cosa i que aquell coneixement ens arribi, l'hem d'entendre. I és un meló que és important obrir, perquè moltes vegades la gent memoritza una cosa, però no ho entén.
Ara, i és que memoritza i després oblida.
Estàs parlant de mi estudiant matemàtiques, que jo fins a la segona carrera no vaig entendre l'estadística. Jo no sé com vaig aprovar la primera assignatura d'estadística.
Calla, no diguis que te trauran.
No, després ho vaig entendre, i ho vaig entendre bé, però fins que no entens les coses, clar, és molt difícil memoritzar una cosa com un lloro, no?, que diuen. Avui parlem de memòria, parlem de memoritzar, de com estudiar, de com afegir contingut de la nostra memòria, com sempre, i podeu dir la vostra a través de les diferents vies de contacte.
Sí, ho podeu fer amb els números que teniu memoritzats o bé teniu anotats, al telèfon del directe de Catalunya Ràdio, que és el 93201-7474, o al WhatsApp aquell que teniu guardat a l'agenda de contactes del vostre telèfon mòbil, la solució amb Elisenda Carot, al 677-38-77-19. La Marta feia aquesta proposta, no?, aquesta oient, per veure com podia estudiar, com podia aprendre a memoritzar, i avui us fem una pregunta directíssima, a més. Què us sabeu de memòria? Us sabeu la llista dels Reis Gots, per exemple? Us sabeu els crèdits d'una sèrie que només veieu vosaltres? Us sabeu les preposicions, però només us les sabeu en castellà, per dir alguna cosa? Què us sabeu de memòria? Expliqueu-nos-ho a través de les vies de contacte habituals.
Va, trucades, avui us demanaré trucades breus, i així ens tornem a posar veu, que fa dies que no ens sentim. 93-201-7474. 93-201-7474. Què us sabeu de memòria? Jo, per exemple, de telèfons, només em sé mon pare, ma mare... el meu germà, la meva millor amiga de fa 1000 anys, perquè, clar, ho vaig aprendre en el passat, i els carrers de Barcelona em van obligar els meus pares. Em van dir, escolta, si has d'anar suelta pels carrers, te'ls has de saber de memòria.
Nena, però els telèfons d'ara, d'aquests dels mòbils, sí, saps?
Clar, fill meu.
Però si, ser encara els que havien amb el prefix.
Però això per què deu passar? Que ens en recordem de telèfons d'excompanys de l'institut i jo no em sé el mòbil dels meus fills.
Perquè no hem tingut la necessitat, perquè bàsicament, ara els experts diran direu la vostra, perquè ara els telèfons no te'ls aprens, abans o te'ls aprenies o no trucaves, no? Bàsicament, Carmen?
Sí, així és, o sigui, abans els telèfons que...
Apropa't el micròfon.
Vale, vale. Doncs abans els telèfons havien, els pares els necessitaven, perquè era una cosa que era vital per la nostra supervivència i la seguretat. I a més, els repetien, cada vegada s'havien de teclejar número per número.
Ah, això també feia molt.
I ara ens donen un telèfon, lo passem al contacte i allà es queda, perquè saben, no és vital.
Mira, ara que has dit això de teclejar, m'has desbloquejat un record. Perquè quantes vegades no te saps un número de telèfon dels antics, i et poses davant d'un telèfon i fas, ai, espera, clac, 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 i el fas pel...
Com digital, es diu
això?
És
que em surt en anglès i queda molt pijo, això. El pattern, com es diu? El patró.
El
patró. El patró que fa servir dels números. Ferran, alguna teoria al respecte?
Bueno, això seria memòria procedimental i sí, passa molt també en el tema de quan no recordes la contrasenya del banc i llavors no et detecta la cara, per exemple, ara que utilitzem molt el mòbil, i llavors dius, ai, no me'n recordo, però el dit et va sol i et recorda aquell camí, no?
Procedimental, se'n diu,
Sí, la memòria procedimental. Wow. Però la qüestió aquí és, per què recordem tan pocs números? Doncs perquè la solució és que hem externalitzat la memòria. Si ens remuntem a l'antiga Grècia, no s'ensenyava només el què aprendre, s'ensenyava el com aprendre. Uh-huh. I qualsevol romà, qualsevol grec, coneixia tècniques, anomenades mnemotècnia, per memoritzar correctament. Però ja amb l'aparició de la impremta, cap al 1450, la gent ja va començar a externalitzar la memòria. La gent amb recursos ja no necessitava memoritzar res. Deia, mira quants diners tinc, que mira tots aquests llibres que tinc, i quan vull saber alguna cosa, miro aquests llibres.
I ara el lloc de llibres és Google.
Encara més externalitzant més la memòria.
Això és el que volia dir.
Algun lloc sense cobertura, clar. I diuen, com es deia aquell actor o aquella actriu que no sé què? I estàs estona, que al passat no ens passava tant, però has de fer un exercici, inclús vèncer aquesta frustració. Recomaneu també exposar-se a aquesta frustració per haver de fer servir la memòria?
Et diré que la frustració és la clau per aprendre un coneixement.
I la necessitat, no? Jo quan us he dit que no tenia edat, em referia que ara la joventut no busquen en el cap, sinó busquen en el mòbil el nom d'aquella persona. Ahir just vaig fer aquest exercici amb totes les 1000 filloles que tinc i els vaig dir, us en recordeu com es deia l'alcaldessa de Cádiz fa molts anys? No és ni una persona, i tothom en el mòbil a sota de la taula. I clar, va ser...
També et dic que l'alcaldessa de Cádiz jo no me'n recordo qui era,
Nena, jo perquè els vaig posar una cosa difícil, eh?
Home, que tu també preguntes
jo
cada cosa.
Jo busco perquè sortirà. És aquella senyora que semblava la Rafaela Carrà, nena.
Ni punyetera idea, però vaig trobar el nom,
Però no van buscar-ho en el seu cap, ho van buscar en el mòbil. Oi que s'ha de treballar, doctors, aquesta coseta, treballar, fer l'exercici?
Sí, jo crec que sí. I sobretot per a les coses que són importants per a la teva vida. O sigui, és veritat que aprendre coses que no t'has sentit pues, tampoc no serveix per res, no? Uh-huh. Però a vegades tenir memòria, tenir aquestes dades també ens facilita i fer les coses una miqueta més ràpid.
És que fixa que abans parlàvem
ni tan sol has de buscar-lo.
Disculpa, Carme, gràcies. L'Aina té 34 anys i diu, em sé de memòria els telèfons fixes de les amigues quan anava a primària.
Això és el que hem dit.
I ara no em sé cap mòbil.
Cap mòbil, ni el seu propi?
Sí, entenc que sí, entenc que el seu deu saber.
De vegades hi ha gent que no se sap el seu DNI.
També em sé coses de la carrera de dret que vaig estudiar. Per cert, l'Agustí se sap de memòria tots els diàlegs de la pel·lícula Gris. No m'agrada gens ni mica, però les meves germanes la posaven mínim un cop al dia i ho vaig aprendre.
Mira, i això pot ser que aprenguis una cosa que detestes, com és el cas de l'Agustí?
Sí, pot ser. Si ell ha estat molt exposat a aquella informació, doncs és possible que l'ha sentit molt, potser se la feia encantar també, llavors és possible que ho recordi. Però també cal desmuntar un mite aquí, que és que per exposar-te molt a una informació no farà que l'aprenguis millor. Mm-hmm. Molta gent pensa que perquè molt s'exposi te'n recordaràs més, i no és així, perquè a vegades veiem, jo què sé, que tanca un comerç aquí del barri i diem, què hi havia aquí abans? Tu l'havies vist moltes vegades, però no te'n recordes, no? O recordar, per exemple, com és un bitllet de 50 euros. La gent l'ha vist moltes vegades, però no sap quina imatge té realment. I és que exposar-te a la informació no és la manera de recordar-ho, i el que hem de veure sempre és posar-nos a prova.
Mira, això m'agrada molt i em tranquil·litza molt, perquè moltes vegades jo em poso allò que et poses un podcast o et poses un audiollibre i reiteradament dic, però com pot ser que m'ho hagi posat 8 vegades i no sigui capaç de recordar què estan dient en aquest podcast? què m'està passant? Dic jo què m'està passant, no perquè m'interessi a mi, sinó perquè també, sinó perquè entenc que molta gent a casa li està passant això, eh, Ferran?
Bàsicament que mastegues però no digereixes la informació. Mm. I el que cal fer és aprendre-la correctament i tenir un mecanisme per poder aprendre. Per exemple, si prens notes, si de... mm-hmm. primer que prenguis notes, que no confies en la teva memòria i diguis, d'això me'n recordaré, perquè la memòria no és confiable. Que tu dius, sí, me'n recordaré això. No, no te'n recordaràs. I com no te'n recordaràs, has de prendre notes. Primer, aquest punt. I després, a partir d'aquí, repassar aquesta informació. I si tu vas repassant aquesta informació, preferentment de forma espaiada en el temps, que és el que ha vist la ciència, que és el que va millor, doncs pots fer que al final t'acabis en recordant d'allò.
Perquè, clar, dèieu una cosa interessant, Carmen. Suposo que vas en la línia del Ferran, eh? Quan aquella gent que estudia última hora per un examen, clar, pots fer un exercici de mastegar-ho, no? Com a molt, ho escups a l'hora de l'examen, però allò, d'allò no en queda res. Per què passa això?
Bueno, hi ha persones que sí, o sigui que una miqueta d'ansietat sí que le afavoreix una miqueta a l'hora d'aprendre les coses en l'últim moment i ho fan molt bé, eh? Però també l'ansietat pot tenir pues, l'efecte contrari, o sigui que la mateixa ansietat et fa pensar que no podràs aprendre tota aquesta informació que no, i llavors no descanses tampoc, perquè la son és molt important per a consolidar també els aprenentatges. Eh?
Per tant, això d'estudiar al matí i anar a l'examen, no, millor fer-ho a la nit i deixar una nit al mig?
Bueno, almenys dormir bé abans de l'examen.
D'acord.
Perquè és que s'acaba de consolidar i organitzar la informació i al dia següent, no sé si lo heu sent.
Jo necessito dormir. Jo necessito dormir.
Bueno, és la base, nena. Jo pels meus guions, quan faig l'espectacle, també deixo... Jo sí que deixo una nit, eh?
Jo faig aquella cosa de... Escrius una cosa, me'n vaig a dormir, aleshores em ve com el text i sumo coses i el dia següent dic, uix, a la nit he pensat això i modifico un acudit, no?
Hem de fer això.
Sí. Deixar passar el temps, ara ho deia també el Ferran, eh? A ser possible espaiar-ho. I ara ens explicareu més per què és. Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Des d'on truca, Ramon?
Jo des del Guinardó, aquí a Barcelona.
Des del Guinardó a Barcelona. A veure, Ramon, què te saps de memòria, tu?
Moltíssimes cançons de les que a la meva època m'agradaven i que les posava constantment al disc i les anava repetint, les anava llegint i les he memoritzades totes. I encara ara, quan sonen a la ràdio, puc cantar-les i me les sé de memòria.
I només les antigues, Ramon? És a dir, aquest exercici no el fas amb cançons actuals noves?
Sí, algunes que potser m'agraden, sí, i les puc repetir. Però pel mateix motiu, les vaig sentint, m'interessen i vaig memoritzant. La memòria també és selectiva, amb la qual hi ha hagut moltes coses que també moltes cançons que he escoltat, i que pel que sigui, doncs no les acabo de... No les reprodueixo, però senzillament perquè no m'ha interessat o no m'han agradat prou i m'he quedat amb les que em convencen.
Mira, aquí has dit una cosa, interès, i després una altra cosa és la música, estímuls sensorials. Abans ens ho deia la Carmen García, eh? Parlaves de memòria sensorial, no? De què estàs fent quan tu generes aquell record. El fet de que hi hagi música, és a dir, un altre sentit implicat, fa potser que sigui més fàcil memoritzar unes lletres. Jo, per exemple, em sé milions de cançons que dic, però com pot ser, si sóc incapaç de recordar un poema, que em sàpiga totes aquestes cançons, i és com un automàtic.
Bueno, la música està associada també a la part més declarativa, més del de la lletra de la cançó, i llavors s'impulsa i et surt millor, si et surt tota la lletra de la cançó.
És que jo les canto.
Està associat, o sigui, clar, si no tens la música,
clar.
No
clar, sense música no pots
no
fer la lletra.
No les sabria recitar, jo les canto.
Al final, el cervell hem d'entendre que funciona per connexions. Llavors, quan tu tens més eines o més informació dins per poder recuperar aquella informació, doncs millor que millor. Llavors una música té un ritme, té una rima, té moltes coses que et fan abocar més fàcilment la informació. Un text normal i corrent, parlat, això no passa.
Veus?
Deixeu-me saludar el Xavier. Xavier, bon dia.
Vicenda, mira.
Ai, perdona, Ramon, adéu, estimat, ja s'ho fan ells sols, eh? Xavier, bon dia.
Hola, Vicenda.
A veure, rei, tu què te saps de memòria?
Mira, truco des d'aquí, des de la Vila de Gràcia, Barcelona.
Molt bé, perfecte.
I em sé de memòria, primerament, em sé de memòria les preposicions, però en castellà.
Preposicions en castellà, que és el que deia el Fran, perquè a la teva època suposo que ho estudiava en castellà, no? Però alguna altra cosa més curiosa. A veure, saps dades de la inauguració?
De les estacions, de quan es va inaugurar, moltes estacions de metro, de quan es van posar en servei els trens, o sigui, coses d'aquestes.
I per què?
Perquè sóc aficionat al transport.
Ah, amic, o sigui, tu tens una espècie de memòria selectiva, eh?
Exacte. I la meva mare em deia moltes vegades, diu, tu te acuerdas de lo que no t'interessa ni verlo.
Doncs mira, ara em fas pensar en una pregunta per en Ferran. Això que li passa a en Xavi, aquesta memòria selectiva, quan ens interessen les coses, suposo que hi ha altres àrees del cervell que hi juguen, que fan que sigui molt més fàcil recordar-les.
Hem d'entendre que si hi ha interès, hi ha atenció. I al final, quan més atent estàs a una informació, més temps passa a la teva memòria i, per tant, més memorable es torna.
Més memorable es torna. Xavi, escolta'm, quan se t'acabin els trens i les dates i tot això, a quin altre camp passaràs? A l'automobilístic? Al dels avions?
No, a mi els trens, jo des de que era petit.
Des de que eres petit. Doncs escolta'm, Xavi, gràcies per...
Escolta'm una cosa, seré breu. Vols que et digui les preposicions totes de carrereta?
Mira, fem una cosa. Tu ves anant a preposicions, jo aniré a publicitat quan acabis, vale?
Sí, vols que te les digui?
Tu ves tirant. Tira.
Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, seguro, so, sobre, tras, mediante.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui parlem de memòria, com exercitar-la, com activar-la, com recordar coses, i en Xavier ens ha fet una mostra, ens ha dit les preposicions, que molta gent ho està dient a través del WhatsApp. Avui us estem preguntant, què recordeu de memòria vosaltres?
És increïble com la gent té memoritzat el telèfon del programa i com no segueixen arribant missatges, però he de dir que sí, que hi ha un autèntic exèrcit, la Fina, l'Anna, la Montse, l'Eduard, etcètera, etcètera. Se saben les preposicions en castellà i, sobretot, també en molts carrers de moltes ciutats. Diu, però la Bela hi afegeix que se sap totes les matrícules dels cotxes que ha tingut, però atenció...
Impossible, no sé ni la que tinc ara.
Em sé de memòria, diu la Bela. Els NIFs de moltes empreses, diu, això és per deformació professional. I a banda d'això, però, diu, sobretot dates relacionades amb els números. I això que parlàveu també de la música i de les cançons, el Nacho toca la guitarra, toca guitarra clàssica flamenca i després l'elèctrica amb estàndards de jazz i, diu, jo recordo moltes partitures per tocar-les amb la guitarra. I hi ha moltes persones que també recorden per ordre alfabètic, persones que fa més de 40 anys que ja no van a l'escola, tota la llista d'alumnes per nom i cognom, com la Txell i la Sílvia, dels 25, en aquella època les ràtios no estaven tan ampliades, alumnes que hi havia a la classe, és a dir, Jordi, Claramonte i Puigdellívol. Doncs
alerta,
tots.
Perquè és que la Carmen anava dient, jo també, tu te'n
no!
recordes?
Però eren 42 nenes en classe.
Ostres,
sí que... Te'n recordes de les 42?
Sí. La podria dir la llista, passaven llista, eren, bueno, no diré els noms.
Per ordre alfabètic.
Increïble.
Per ordre alfabètic, o sigui que això m'ajuda, o sigui que sigui alfabètic, vaig buscant amb B, amb la C.
Sí. Acosta't el micròfon. Avui, de veritat, agraparé el micròfon a la solapa, de veritat, eh?
Però abans parlàvem d'aquelles coses que t'aprens una vegada i que dius, mira, me l'he pres i després potser no m'ha servit de gaire cosa. El Jordi fa 38 anys va fer el servei militar i es va haver d'aprendre l'himne d'infanteria, Ardor Guerrero, per obligació.
Aquest el canta mon pare, encara.
Ardor Guerrero.
I avui al dia me'l sé de memòria. Com que el canta teu pare?
El meu pare, sí, l'Ardor Guerrero.
Nadal.
Sí, bueno, el canta volent dir, no, a l'Emili vaig fer això. Espera, deixa'm saludar l'Albert. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu recordes amb facilitat el que et doni la gana.
Què dius ara?
Bueno, recordo amb facilitat, sobretot, els anys en el que van passar les coses.
Ah, sí?
És a dir, sí, bastant. És a dir, però, i coses que no tenen per què ser coses com importants o famoses, sinó... Me'n recordo perfectament, doncs, no ho sé, l'any que va nevar a Tarragona. I sé perfectament l'any que va nevar.
I quin any va ser, Albert?
Va ser l'any 2001. Anava molt fort, però... Però és per dir... O sigui, però són coses que bé, no tenen gaire importància... I doncs em queden gravades al cap.
Però escolta'm...
Crec que perquè em genera tranquil·litat a nivell cronològic saber-les.
Perquè, ja, Albert, tu fas algun tipus de regla mnemotècnica, que ara explicarem què és una regla mnemotècnica, o ho fas simplement, se't queda gravada la data? És a dir, tu has de fer... Perquè això ho fan molt les àvies, eh? No, mira, recordo que era aquell any perquè la Mercenona havia fet la comunió, ara. Partit entre dos, es va casar la no sé qui, aleshores això vol dir que era l'any 75. Tu no fas això.
No ho he fet mai, mira, que vaig estudiar dret i sóc advocat i he estat, vull dir, anys exercint i havent de memoritzar bastantes coses feixugues, però no he fet servir mai gaire regles mnemotècniques.
Què és una regla mnemotècnica, Ferran, ja que tenim l'Albert aquí punxat?
És un truc per memoritzar. I aquí hi ha molts, hi ha moltes maneres de memoritzar coses amb trucs mnemotècnics, però sobretot els que són més populars per la gent és fer acrònims, no? Buscar amb les inicials de cada lletra fer una paraula, uh-huh. o la mnemotècnia clàssica, que és la que feien servir els grecs i després els romans, és el de convertir les paraules en imatges. Llavors, com el cervell és molt visual, el que fan és passar un número, una paraula, convertir-la en imatge, i llavors crear imatges impactants al cervell, uh-huh. per recordar millor les coses.
Jo havia sentit a dir, ho comparteixo amb tu també, Albert, que ja ho tens, que estàs punxat, que tu, una habitació que controlessis molt, per exemple, aquest estudi de ràdio, cadascun dels elements li atorgo una idea, i com que jo estic molt habituada a aquest estudi, me'n recordaré d'una sèrie de conceptes vinculant, m'invento, aquest ordinador amb un concepte, no? Aquest micròfon a un altre concepte, la peixera a un altre concepte. Això realment funciona?
Exacte, aquesta tècnica es diu palau mental.
Palau mental.
I data del 532 abans de Crist, o sigui...
Ojo, no m'ho he inventat jo, això.
És una tècnica que era molt coneguda ja pels grecs i pels romans, i el que es fa és, doncs, tu m'has dit un ordinador i la cuina. Doncs tu agafes aquest ordinador i fas que faci una acció molt inverosímil i molt impactant a la cuina, i que visualitzis tu el teu cap. Llavors t'imagines l'ordinador, jo què sé, doncs tu mateixa trencant l'ordinador dins la cuina. Llavors el cervell, com no diferencia entre realitat i ficció, la propera vegada que vagis a la cuina, ja sigui en realitat o mentalment, dirà, ui, el que va passar aquí. I dius, què va passar? I diu, home, que vaig trencar l'ordinador a la cuina. I llavors te'n recordaràs que és la paraula ordinador. I llavors, si tu recordes un ordre de llocs, recordaràs un ordre d'elements. Llavors, el que feien els grecs és, dels temes que havien de parlar, posaven cada tema a un lloc diferent. En aquest cas, si havien de parlar de l'ordinador, si tu el primer punt que has de parlar al programa és de l'ordinador, m'invento, doncs ficaven el primer lloc a l'ordinador. I així els feia recordar que primer t'havien que parlar de l'ordinador i després...
Això ho faré, nena.
M'encanta. Jo em pensava que era associació d'idees, no és el mateix?
Mira, hem de pensar de no sé quantes coses, clar. Doncs cada una cosa a una de les habitacions de casa meva.
M'encanta, nena.
De fet, dada curiosa, l'expressió que utilitzem moltes vegades, en primer lloc, en segon lloc, en tercer lloc, quins llocs creieu que són aquests?
Ah, clar!
Ara!
Del palau mental, perquè és una expressió que ve dels antics grecs que anaven dient en primer lloc, en segon lloc, i de fet, la paraula lloc, que... La paraula tema, en anglès tòpic, ve del grec topos, que què significa?
Lloc. Oh, sí, boníssim.
M'encanta.
Ens ho ha deixat redonet. Escolta'm, Albert, gràcies per trucar-nos.
No, res, molt ràpidament, és que, bueno, abans de... No sé si tinc 2 minuts o menys.
Dos minuts! S'ha de pagar Premium per 2 minuts.
30 segons, és per una anècdota de memòria. La meva dona és capaç, que jo no he vist mai fer a ningú, de memoritzar tot el que menja, però no només ella, sinó tots els que estem a la taula. O sigui, i de fa potser un any, o un any i mig.
Però un moment, Albert. A veure, un moment. Se'n recorda de tot el que mengeu tots els comensals en una taula, però esborra cada àpat o ella va recordant?
No, recorda concretament. I el que vas menjar tu, el que va menjar el del costat i el que va menjar pues, ella, evidentment...
Però la quantitat, un quilo de canelons, aquells han menjat 14 canelons.
No, el tipus de plat. Tu vas menjar canelons amb no sé què, tu vas menjar el llobarro amb no sé quantos. Se'n recorda perfectament, és un do.
Mare de... I n'ha de treure quartos d'aquest dos? No sé, porta-la al circ o alguna cosa?
Ja, és bastant sorprenent. Ho dic jo perquè ja no et trucaria perquè és bastant vergonyosa, però bueno, ja li dic jo per ella.
Albert, què has de dir que la teva dona?
La meva dona treballa al Consell Comarcal de Montblanc.
I fa servir aquesta capacitat de memòria per la seva feina?
Bueno, jo és que és molt selectiva, només és amb això, després és una mica despistada.
M'encanta. Tot el seu cervell ha abocat a això. Albert, curiosíssim el cas de la teva dona. Envia-li una abraçada molt forta, d'acord?
Fins
ara, bonic. Adéu. Per cert, ara que deia això del menjar, els cambrers, no? Els cambrers necessiten moltíssima memòria, per exemple.
És així. De fet, el Pere ens diu que la mestressa del restaurant Can Guix d'Olot té una memòria impressionant i diu que fins i tot recorda que havia sortit en algun programa a Televisió de Catalunya. Ara ho buscarem, la memòria...
Això, perquè això sí que s'exercita, no sé si els que heu treballat de cambrers cambreres, és el meu cas, jo al principi recordava res. Em deien una Coca-Cola Light i
jo
una cervesa...
Jo ho admiro, això, nena, perquè no me'n recordo.
Ja m'entrava, o sigui, un ictus cerebral. Però al cap dels anys, jo recordo comandes i ho feia associant la cara de la persona al que em demanava. I aleshores, si jo recordava totes les persones que tenia allà davant, recordava perfectament què m'havien demanat. Això no sé si és una altra tècnica o no és una altra tècnica, Ferran.
I tant. Estem parlant d'una tècnica que, de fet, jo l'utilitzo per recordar els noms de les persones. I és una tècnica mnemotècnica. El que faig jo, per exemple, és recordar el nom de la persona, el converteixo en imatge i llavors associo la imatge a la cara de la persona. Jo, ostres, abans era mac. Quan era jovenet, llavors el joc final que feia era recordar el nom de tots els espectadors que tenia. I recordava, doncs, 100 espectadors. I la gent deia, i el truc quin és? Dic, no, el truc simplement és que l'he memoritzat.
Mare meva. Ara que deies això, Carmen, quina és la diferència entre memòria a curt termini i memòria a llarg termini? Perquè el que feia en Ferran m'imagino que era exercitar la memòria a curt termini.
Bueno, la memòria a curt termini és una memòria que és molt curta, o sigui, en principi és el temps que la informació està la tenim mantinguda durant uns segons i pot arribar fins a 2 minuts si l'anem repetint, la informació. És aquest tipus de memòria que si jo te dono el meu número de telèfon perquè em truquis, doncs tu ràpidament l'apuntes. I és una memòria que és molt atencional. Si no estàs atent, o sigui, tindràs un dèficit d'aquesta memòria de treball.
Però és aquella memòria, aquells pocs segons que hem d'anar dient en veu alta fins que no ho apuntem, no?
Sí.
Allà, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.
Un codi de verificació.
Sí. Ui, sí, quin estrès.
Nena, no? Sí. I parlàvem de telèfons mòbils abans, però la Nora ens escriu i diu que se'n recorda de la seva targeta de crèdit. Quants d'aquí podríem dir tots els números de la targeta de crèdit?
A casa meva sí, Eric,
La Núria diu que se sap de memòria tot el disc, atenció, de Maricel. Diu, al cotxe les cantàvem en família, fèiem veus i tot, i me'l sé de dalt a baix.
M'encanta la gent, perquè cadascú té les seves rareses.
I no,
cadascú...
no, perdona, és que hi ha el cas de l'Encarni. Jo t'estava centrant en Maricel, per si volies anar a parlar d'actors i actrius, però jo us explico el cas de l'Encarni, que em sembla espectacular. Que ella, quan estudiava tots els apunts a l'escola, es rapejava, d'acord? És a dir, les preposicions que hem sentit abans, doncs ella les rapejava. I llavors es va donar un dia que li tocava examen, però l'examen era oral. Ai. I llavors ella no era capaç de contestar i va pensar, doncs escolta, em posaré a rapejar. I va començar a rapejar en l'examen oral i va treure un 10.
És el que em deia abans la Carla, Carmen, no? Que si ho associes a una melodia és molt més fàcil. Hem dit, memòria a curt termini, que és aquesta curta. A llarg termini, quin tipus de memòria és?
A llarg termini és la memòria que nosaltres considerem sempre la memòria, que és la memòria dels records de la nostra infantesa, de tots els aprenentatges, els coneixements. És una memòria que ja és, que pot ser, pues, a mig i llarg plaç. O sigui, tipus de
Carmen,
memòria.
Hi ha una altra cosa respecte a la memòria. Jo tinc entès que cada vegada que recordem un fet, l'estem variant. Perquè moltes vegades tu tens una discussió amb algú i et diu recordo perfectament que això era així. I tu recordes perfectament d'una altra manera. Clar, no hi ha manera de saber qui dels dos té la raó. És molt possible que ningú tingui la raó i que cada vegada que obrim un record l'estiguem canviant?
Sí, així és. O sigui que la memòria, més que un arxiu, doncs és una reconstrucció on fiquem la informació, la emoció i els pensaments, que a vegades són pensaments van variant al llarg de la vida. Per això un mateix fet pot ser recordat de forma distinta per distintes persones, o el mateix record lo pots recordar de distintes formes al llarg del temps.
És fort, això de la memòria. Va, 93-201-7474. Què recordeu vosaltres? Allò que us sabeu de memòria i que no us ho traureu mai del cap? 93-201-7474. Són preposicions. No m'ha dit ningú una oració. El Pare Nostre se'l sap la meitat de la
vida. Mira, perquè ja estem en Pasqua, s'han oblidat ja d'això.
93-201-7474 o el 677-387-19.
Jo puc dir el que se sap la Lourdes. Un poema sobre el Mester de Clerecía.
Oi, m'encanta.
On el diferenciava del Mester de Jugleria. El vaig aprendre posant-hi música fa 46 anys, però alerta, només em va servir per aprovar l'assignatura de literatura, mai més l'he necessitat.
Clar, perquè sou molt joves, jo soc aquell de... con 100 cañones por banda, sí. Viento en popa toda vela, no corta el mar sino vela, un velero bergantín, bajé el pirata que llaman por su bravura el barbillo, el todo mar conocido, en uno en otro con fin.
Molt bé, la canció del pirata, fantàstic.
Horrorós, i la de Estudiar Espacia Querida, nena.
Com estudien els actors i les actrius de casa nostra? Com es fa si et passen el text només 24 hores abans? Nosaltres li hem demanat a l'Helena Gadel, cantant i actriu de teatre del Com si fos ahir, del 3CAT.
A veure, jo diferencio entre memoritzar textos que han de ser dits en veu parlada o dits en veu cantada. Per mi és diferent això. I també si ha de ser per teatre o per televisió o si ha de ser un monòleg o ha de ser diàleg, no? Per mi és molt diferent la manera de memoritzar.
És molt diferent la manera de memoritzar, és el que ens deia abans la Carmen, si és cantada o si és un diàleg. L'Helena és cantant. Si ha de memoritzar cançons, com ho fa exactament?
Em va molt bé fer servir mnemotècnies. I també a la coreografia. Quan jo tinc concerts i estudio una cançó per dir-la en un concert, jo ja sé on faré cada cançó. M'ajuda molt a recordar, no? Quan, ostres, tal, si vaig cap al moment, cap al lloc de l'escenari, que sé que canto aquella cançó. I el que parlava de les mnemotècnies, doncs les mnemotècnies són crear una paraula amb la primera lletra de cada vers de l'estrofa. Llavors jo ja sé que amb aquella paraula, no, la primera lletra d'aquella frase o d'aquell vers serà una lletra concreta. Per tant, si jo ja sé la paraula que queda dia a cada estrofa, doncs m'és molt més fàcil recordar-ho.
És el que ens deies abans, en certa manera, Ferran.
Sí, és un dels trucs que es poden fer.
Ara bé, faceta d'actriu, com estudia l'Helena Gadel, per exemple, els textos del Com si fos ahir?
Potser el més ràpid és quan estudio doncs, els textos del Com si fos ahir. Amb la sèrie tenim els textos dues setmanes abans, a gran escala, i després la setmana abans sabem els guions que ens hem d'estudiar per la setmana següent, i el dia anterior sabem l'horari concret del dia següent. Al tenir ja una mica apamat el plató de televisió i sé com és, doncs puc fer servir molt la coreografia. Em refereixo que saber on diré cada frase, cada rèplica, el fet de saber doncs, que jo tinc el meu despatx i que quan una frase la puc dir quan obri la porta o quan vaig cap al despatx del Miquel, és a dir, em dona la possibilitat de memoritzar molt més ràpid saber el lloc on ho faré. També quan treballo en musicals em ajuda molt això, o en teatre, no? El fet de poder coreografiar tot el guió que tinc. No?
Interessantíssim el que ens diu l'Helena Gadel, eh? Aquesta coreografia, que va ser una mica això que ens deies dels grecs, no, Ferran?
Del palau aquest.
Que és associar
mental.
Un palau, no, al final?
O està associant a un lloc, en el fons, o està associant a un tipus de moviment, o sigui que...
Associacions, eh? En cap cas, la memòria a pèl, eh? Estic veient allò de recordar de pe a pa una cosa ens és gaire pràctica. A veure, algunes coses sí, eh? Que ens queden a còpia de repetir, però potser no és el més eficaç.
No és eficaç, bàsicament, perquè la memòria no funciona així. O sigui, la memòria no es va crear per recordar un text paraula per paraula. A nivell de supervivència no té cap mena d'utilitat. Llavors, el que sí que recorda molt bé la memòria són conceptes, i amb aquests conceptes fa un esquema mental...
I conseqüències.
Sí.
Perquè ara he dit associar un moviment a una frase, perquè al final el nostre cervell està preparat per sobreviure. Per tant, la nostra memòria funciona. Em faig això, rebo això altre. Generem aquest estímul, tenim aquesta resposta, no? Anaves per aquí, no, Ferran?
Sí, però la idea seria que el que cal recordar són més conceptes, que és com quan aprenem una anècdota, que tu saps el que has de parlar i dir, he de dir això, això i això. I a partir d'aquí ho lligues. I no sempre utilitzes els mateixos verbs, les mateixes paraules, però les idees importants, el que serien les paraules claus, sempre les dius iguals. Llavors, quan un estudia, per exemple, un guió o quan estudia qualsevol material, el que hauria de mirar és primer saber-se les paraules claus i a partir d'aquí... l'altre ja ho anirà lligant a mesura que ho va explicant amb les seves pròpies paraules i el cervell anirà fent aquestes connexions. Però sempre cal anar de menys a més.
Maria Teresa, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, et demanaré molta brevetat. Tu te saps una cosa que no vols recordar, però te la saps molt de memòria. Què és?
Que és el cara al sol.
Oh, hòstia, ostres.
Em fa vergonya, eh? Però, bueno, vergonya. Com és que jo sent una cosa... o sigui, que ho diu, el meu pare era republicà, va anar a la guerra, però jo a l'escola era de la línia franquista. Bueno, la línia, el que hi havia, perquè vaig néixer el 48.
Per tant, tu te saps el cara al sol, però la teva pregunta va per si podem oblidar un record voluntàriament, entenc, eh?
Que em va quedar perquè cada dia el cantàvem tota la primària. Sí, jo dic, com no podem esborrar això?
Doncs mira, els ho pregunto als experts. Maria Teresa, gràcies per trucar i ànims, amb aquest record. Una abraçada, fins ara.
Sí.
Adéu, bonica.
Adéu, bon
dia. Carmen, podem esborrar un record que no volem tenir?
Ai, per favor.
A vegades
digues que sí.
A vegades ho fem de forma inconscient, eh?
Un trauma que no volem que floreixi.
Exacte, hi ha una amnèsia psicògena allà, que a vegades un tipus d'informació que ens fa mal i llavors l'oblidem. Però de forma conscient costa molt més, perquè segurament la emoció que comportava cantar aquesta cançó per a ella era tan gran que al final feia que el cervell liberés unes, pues unes substàncies, unes neurotransmissors que activaven l'amígdala i feia que el record d'això fos més marcat.
Per tant,
i ara pot ser que sigui complicat ara.
Un sentiment negatiu, també, o sigui, una emoció negativa, no?
Sí.
Precisament així funcionen els traumes, no? M'encantaria oblidar-ho, però malauradament no ho podem oblidar. Val, 677-38-77-19. Avui us estem preguntant què recordeu de manera automàtica.
Que millor recordo, ara que aquesta oient deia que recordava el Carol Sol, que l'expresident de la Generalitat, el president Jordi Pujol, sí, va dir que se sabia la Marsellesa i al cap d'unes estrofes s'anava el Carol Sol. Precisament, l'Anna té 57 anys i se sap la Marsellesa. Gairebé sencera, tot i que no tinc ni idea de francès, perquè de petita anava a una escola de monges, ens la feien cantar i finalment, doncs, mira, se li ha quedat. L'Adriana diu, allò que parlaves de la missa, em sé de memòria la major part de la missa, de tant que hi anava de petita. Una altra Anna, de 33 anys en aquest cas, se sap de memòria el poema sobre l'arròs blanc de Miquel Martí Pol, i això que ja fa 28 anys que el vaig aprendre. I atenció al que ens explica el Santiago, que diu, us vull recordar que hi ha competicions de recordar els decimals del nombre pi. El nombre pi té un dia internacional, que és el 14 de març. No, no, però és que el Santiago diu, jo no hi he participat mai, perquè només me'n sé 50. A veure, un moment. No, un moment. No, és que l'any passat, perdona, hi ha una persona que va guanyar i que en va dir 64. Santiago.
Estàs molt a prop, Santiago.
Planteja tu, ja li hem dit. T'hi has de presentar.
Ara, no vull, Santiago, no vull dir que... 50, a veure, que la teva passió sigui inútil. No estic dient gens això. Però, Carmen, és infinita la memòria? És a dir, el fet que jo em sàpiga 50 decimals del número pi treu que jo m'estigui aprenent altres coses? És com una memòria RAM? RAM no, com es diu l'altra?
No sé, nena, a mi no m'ho preguntis, això és modern.
Una memòria de...
selectiva.
No, la dels ordinadors, vaja, que ocupa espai. Si estem memoritzant una cosa, estem traient espai d'altra o la memòria és prou plàstica com per dir és que no té límit?
En principi, que nosaltres sapiguem, no té límits. O sigui que, en principi, són unes connexions, perquè al final són canvis electroquímics, el que és la memòria. O sigui, del que estem parlant no és algo que tingui un espai, que copie. O sigui que no, que són connexions, que una xarxa de neurones.
Per tant, no és que tu aprenguis una cosa i treguis espai d'altres. Que molta gent diu, no, jo no aprenc català perquè prefereixo aprendre, jo què sé, m'invento anglès. Home, noi, doncs aprenc anglès i català.
Què pots?
No? En Ferran va fent que sí. Ferran.
Clar, a veure, la memòria és infinita, realment. O sigui, jo crec que podríem ficar una informació dins el cervell cada segon i moriríem amb el 50% lliure. El problema no és ficar informació a la memòria, el problema és recuperar-la. És a dir, tenir estris per recuperar la informació. El dipòsit de la informació és fàcil fer. Tu dius, repeteixes una cosa moltes vegades i mira, te'n recordes. Però després, on està? Aquest és el problema. I de fet, hi ha gent que té no amnèsia, hiperamnèsia. I això vol dir que recorda cada segon, quasi, de la seva vida. No cada segon, però recorda cada dia com si fos ahir.
Jo no oblido.
Sí, tu que sí.
Jo no oblido, nena.
Però un moment, i aleshores m'estàs dient que és gent que... registra tot el que li està passant a la seva vida.
Exacte, que és més que ser un do, és un autèntic malson.
Sí, senyor.
Home, està molt esgotat, no?
Perquè recordes absolutament tot, però la gent ha de veure que el cervell té la capacitat de recordar absolutament tot. No ho fa perquè ho veu inútil recordar que ha dinat fa 3 dies o 4 dies. Llavors, ho oblida. Però el cervell té aquesta capacitat.
Mare meva, jo que entro en una habitació i no sé què anava a buscar. 93-201-7474. Ojo alerta. Eloi Vila, bon dia.
Ai. Bon dia.
Com està vostè?
Molt bé.
Eloi Vila és el protagonista, guionista i escriptor conegut per treballar en programes com El Cotxe o Quanta Guerra del 3CAT. Escolta'm, Eloi, tu què et saps de memòria?
Ai.
Doncs mira, alineacions de futbol dels anys 80. Sí, és molt fort.
Alineacions de futbol dels anys 80. Deixa'm anar a la publicitat i de seguida aterrissem a tu, va.
Molt bé.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5 minutets i seran les 2 del migdia, com vol el temps, quan tu passes bé. A veure, Eloi Vila, bon dia de nou.
Què tal?
A veure, senyor.
Ara ens ho passarem bé a costa teva.
A veure una cosa. Tu memoritzes alineacions de futbol dels anys 80.
Mira, no ho sé com és que m'han quedat a la memòria, però jo, clar, era el meu futbol als anys 80, un malalt com jo del futbol, i feia col·leccions de cromos. Sí. I canviava amb els amics, però clar, me'ls en passava. I llavors de mirar partits, i per exemple, hi ha una alineació que és molt curiosa, però jo crec que és la més curiosa que sé, que és el València, que va guanyar la Recopa l'any 1980. Va guanyar el Arsenal, sí, els penals. Sí, home, és Semper i la porteria, Carrete, Arias, Tendillo, Botubot a la defensa, Subirat, Saura, Castellanos, Daniel, Solsona al mig del camp, i a davant Bono, Feldman i Mario Alberto Kempes.
Estiqui,
bravo, bravo.
Tu t'ho vas aprendre, aleshores, com deia la nostra especialista, la Carmen, perquè tenies, a més, un suport visual, no? També ens ho explicava el Ferran, això.
Clar,
és a dir, tu miraves els cromos i aleshores allà vas aprendre't això.
Sí, i llavors em va molt bé, quan ho dic, sempre he de dir Semper la porteria. Llavors ja ve tot de carrerilla. L'altre ve de carrerilla, no sé, em surt així, eh? Després hi ha una altra curiosa, que és, no sé, la Reial Societat, que va guanyar dues lligues també a principis dels 80, que eren Conada, Celayeta, Gajate, Gorri, Portavarría, Perico Alonso, Diego, Zamora, Idígora, Satrústegui i López Ufarte. La gran Reial Societat.
Bravo.
Però, Eloi, aleshores, si tu ara et vols aprendre l'alineació actual del Barça, què ho has de fer, amb cromos, doncs, també?
No, és que no la sé. Sí, és molt curiós perquè no la sé. També és veritat que ara hi ha molts canvis, entren molts més jugadors a un 11, no? Van canviant molt més, i llavors, clar, eren molt més fixes els equips, com per exemple, jo que sé, l'Atlètic de Bilbao, que també va guanyar dues lligues a principis dels 80, no? Zubizarreta, Urquiaga, de Andrés, Goicoechea, Lizeranzo, Urtubi, Dani Núñez, Aragotés, Noriega i Sarabia.
Bravo, un aplaudiment.
Per no, i no està llegint, segurament.
No, que carai.
No, de debò.
No, ens ho creiem,
Sí, sí,
increïble.
Surt així.
I escolta'm, Eloi, tens memòria prodigiosa per altres coses o només és concretament per aquestes alineacions dels anys 80?
Jo tenia una habilitat, crec, que és quan estudiava història, per exemple, i ara també em passa, si llegeixo un text, les dates em queden molt marcades. No m'és gens complicat recordar les dates, no?
Amic.
D'un moment històric, no? Que estudiés, llegia... I de seguida em quedaven. Això no era una dificultat. Em quedaven de forma molt clara les dates, les xifres. Això quina sempre m'havia anat molt bé, però sí, el del futbol és molt curiós.
Ala i senyor, Eloi Vila. Doncs escolti'm, vostè segueixi amb les seves alineacions i nosaltres anem parlant de memòria. Gràcies per atendre la trucada. Una abraçada, bonic. Fins ara.
Adéu.
És una llàstima perquè ens queden dos minutets. Repassem el que ens diuen els oients. Si us sembla, què és el que recorden? El 677-38-77-19.
Doncs el Jordi se sap de memòria tot el llibre d'Astèrix i les 12 proves. Totes les converses, perquè se'l va llegir de petit i va veure la pel·lícula també, i escolta'm, s'ho sap de memòria. Però la Dolors, que té 64 anys, recorda el cant espiritual i la vaca cega de Joan Maragall.
Si voleu saber com estudiar, ja ho sabeu, podeu consultar el mètode Ballart, 8 passos, que segueix el seu mètode. Prendre punts, lectura exploratòria, que és una lectura així ràpida, lectura profunda, que allà sí que heu de posar més colzes, resumir, fer un full de preguntes que t'aboquen tot el tema, fer un esquema, memoritzar i repassar. I tot a mà, perquè a mà les coses queden més profundament. Avui hem parlat de memòria amb en Ferran Ballart, especialista en tècniques d'estudi. Consulteu el seu mètode Ballart. Ferran, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies per convidar-me.
Una abraçada. I també amb la Carmen García, que és doctora en psicologia, especialista en psicologia clínica i experta en neuropsicologia de l'Hospital de Sant Pau. Carmen, moltes gràcies per haver vingut a la solució. Brigitte Lamour, escolta'm, haurem de fer molt mètode Ballart, eh?
M'encanta, nena, m'encanta. Ja no me'n recordo de res.
Tu te'n recordes molts de couplets?
Sí, això sí.
Ah, els
couplets. Quan s'agraden els couplets, sí, nena, m'encanta.
Fran Domènech, estimat, tu i jo seguirem tenint la mateixa curta memòria.
Sí, ara anem a repassar alineacions d'equips de futbol dels anys 80.
Mira, no me'n recordo ni tan sols de què parlem demà.
Doncs mira, demà parlem amb David Balaguer i Jordi Borràs, de Món de Somnis, de com treure profit de tot allò que somiem, perquè somiem sempre es veu.
Home, com la Carla Simón, que per fer romeries va inspirar els seus propis somnis.
Correcte, sí. I el va ajudar aquesta persona, eh?
Doncs demà parlem de somnis. Què en traiem de bo dels somnis fins que se'ns acabin les respostes? Cada dia a la una busquem la solució.